l'anàlisi.
A la vista dels primers pronunciaments dels partits sobre aquesta revifalla de l'interès per crear una llei electoral, detectem certes resistències dels aparells obrillistes i, en canvi, un incipient espai de consens al voltant d'un model que recorda el sistema mixt alemany de doble vot. Un teorema electoral sobre el qual volem mirar de fer una anàlisi aplicada a la realitat catalana amb el catedràtic Jordi Matas, col·laborador del Polièdric i un bon expert en la matèria. Professor Matas, bona nit.
Molt bona nit.
Com funciona el sistema alemany de doble llista, per tant, de doble urna? Com i què voten els ciutadans?
És un sistema una mica complex, però que té moltes virtuts. De fet, el sistema alemany vol trobar un equilibri entre la representació proporcional d'una banda i la representació del territori d'una altra. I entre el protagonisme dels partits en la confecció d'una llista nacional i el protagonisme dels electors en l'elecció del seu representant territorial. Per tant, el funcionament és que el dia de les eleccions l'elector es troba en dues urnes. Una és per donar suport a una candidatura de caràcter nacional, en el nostre cas seria Catalunya, i una altra urna per donar suport al candidat del territori. En aquest cas estem davant d'una circumscripció uninominal en la qual, per tant, s'elegeix a un sol individu. La primera candidatura és de llista tancada i bloquejada, com les que hi ha actualment, i serveix per determinar el nombre, la quantitat d'escons que obté cada formació política. I això, per tant, com que és una única circumscripció, evita sobrerepresentacions com les actuals, que Lleida està sobrerepresentada, Barcelona està infrarepresentada.
Per tant, en ella, amb la proporcionalitat pura.
Això sí, el vot de Lleida valdria exactament el mateix que el vot de Barcelona. Aquesta llista nacional la trobaríem a Lleida, la trobaríem a Girona, a Tarragona,
a tots els racons
del país. Per tant, ens trobaríem amb aquesta doble urna. La segona candidatura, la del territori, uninominal, insisteixo, que es vota a una sola persona, implica, per tant, una major proximitat entre l'elector i l'elegit. Però també implica dividir el territori en múltiples circumscripcions, se suposa que poblacionalment homogènies, cosa que no és fàcil, i serveix per destriar qui serà diputat. No quants diputats, perquè això ja ho sabem, sinó quina persona serà diputat. Llavors, és molt senzill, del total de diputats que un partit aconsegueix a través de l'elecció nacional, de la circumscripció nacional, es resten el que obtenen les circumscripcions uninominals, aquests ja passen a ser diputats, i si encara falten llocs per cobrir, doncs anem a la llista nacional. Per tant, jo crec que té aquesta virtut de trobar aquest equilibri, que és molt difícil de trobar en els sistemes electorals, entre la representació del territori i la representació de les persones.
Mm-hmm. Aquest problema quedaria potencialment resolt, però, professor, no es produiria una doble legitimitat, la que dona el vot al territori i la del sufragi a una llista nacional?
Efectivament, aquest és un dels problemes, si ho podem dir així, que té el sistema alemany. Clar, hi ha dos tipus de diputats. Aquell que ha estat elegit pel territori i aquell que ha estat elegit a través de la llista única nacional.
Sota les sigles d'un partit.
Sota les sigles d'un partit. Per tant, això pot passar, això passa, hi ha aquesta doble legitimitat. No sé si un van amb el cap ben dret, més dret que els altres, però en tot cas sí que hi ha aquesta doble legitimitat. I encara diria més, hi ha partits que probablement obtindrien més suport en el territori que altres. Hi ha partits que estan més implantats en el territori que no pas d'altres.
Què passa quan l'escó de la circumscripció uninominal se l'emporta un diputat no adscrit a cap llista nacional? Com es computa aquest escó?
A veure, pot passar. És realment estrany que passi. Però sí que pot ser que un prohom d'una circumscripció determinada, territorial, doncs es presenti no pas sota les sigles dels partits grans, sinó sota unes sigles locals. Doncs bé, si aquest aconsegueix guanyar en la circumscripció territorial, doncs passa directament a ser escó. I, per tant, se suma un escó més. Això vol dir que el nombre total d'escons pot ser mòbil. Mm-hmm.
Veiem que el sistema alemany és altament proporcional. Quina aplicació pot tenir a Catalunya, tenint en compte que som un país amb un repartiment molt desequilibrat de la població?
Clar, jo crec que aquest és el principal problema d'aplicar el sistema alemany a Catalunya. Jo diria que si hi ha un problema és aquest, és el d'un desequilibri poblacional extraordinari que hi ha a Catalunya. Hi ha molta gent doncs, situada a la zona metropolitana. I per tant, s'haurien de fer circumscripcions territorials uninominals en la mesura del que sigui possible, homogènies des d'un punt de vista poblacional. I això què voldria dir? Bé, voldria dir trossejar Barcelona, posem per cas pels districtes, i trossejar l'àrea metropolitana amb circumscripcions una mica més petites. Però vaja, i no només hi ha molta gent a Barcelona, sinó que també doncs, a altres comarques com els Vallesos doncs, també ja s'haurien de fer més d'una circumscripció, etc. És un problema, però un cop ja trosseges i consolides una determinada circumscripció, tampoc veig que sigui un problema impossible de resoldre.
Cal no oblidar, en tot cas, que estem parlant sempre d'un sistema amb llistes tancades, justament en un moment, professor, de seducció per l'opció de les llistes obertes.
Sí, efectivament, estem parlant de llistes tancades d'una banda i de llistes uninominals, per tant, aquí no estem parlant de llistes, sinó de candidats uninominals. A veure, les llistes obertes tenen els seus avantatges i també els seus inconvenients. I uns i altres depenen dels altres elements que configuren el sistema electoral. Que un sistema electoral doncs, has de parlar de fórmula electoral, que tradueix vots en escons, de circumscripció, com acabem de parlar ara, de tipus de candidatura, que és el debat que tenim en aquests moments, de barreres mínimes o legals, etc. I ho hem d'incloure tot dins d'aquest conjunt que configura el sistema electoral. Clar, les llistes obertes donen més protagonisme a l'elector i potser tenen molta raó de ser en circumscripcions més petitetes com les municipals. Jo, a veure, per desmitificar-les, puc dir que la majoria de la població catalana potser no sap que ja tenim un sistema de llistes obertes en una de les eleccions que fem periòdicament.
El Senat.
Em refereixo al Senat, efectivament.
Sí, sí.
I els que ho saben, estic convençut que no experimenten una major sensació de proximitat entre electors i candidats.
És una cambra molt qüestionada.
És una cambra qüestionada i, a més, és un sistema que és un bunyol amb llistes obertes, però és un bunyol. Per tant, amb això vull dir que les llistes obertes no és la solució a res, sinó que les llistes obertes s'han d'ajustar als altres elements que configuren el sistema electoral. A més, ja posats a fer d'advocat del diable en contra de les llistes obertes, que no és que m'hi pronunciï en contra, sinó que estic fent una mica d'anàlisi d'aquest tipus de candidatura, jo crec que hi ha alguns polítics d'aquests que volem apartar de l'escenari polític que, quan s'entren a parlar de llistes obertes, es freguen les mans. I potser el cas italià ens podria donar alguns exemples. Per tant, en les llistes obertes hi entren altres factors que determinats individus doncs, podrien aprofitar de mala manera.
El debat electoral, apassionant. Tot just ara s'hi posen els nostres representants i, a més a més, el moll de l'os de la democràcia representativa. Professor Jordi Matas, moltes gràcies i molt bona nit.
Bona nit.